Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
A Catalunya ja hi ha 10.000 famílies que s'han ofert per acollir menors provenients d'Ucraïna. Tot i que des del departament celebren la solidaritat d'aquestes famílies, aquesta setmana la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, feia aquest advertiment.
El seu xoc emocional és molt gran i, per tant, hem de tenir molta cura a l'hora de voler-los acollir perquè el xoc cultural pot ser molt gran, les dificultats de l'idioma, i, per tant, és important. Hem de vigilar molt com fem aquests acolliments.
Tenir molta cura a l'hora de voler-los acollir, de com de meditada ha de ser la decisió de convertir-se en família acollidora i de què cal tenir en compte abans d'oferir una ajuda d'aquesta magnitud. En parlarem avui en uns minuts amb la Glòria García, que és membre de la Junta de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona. Abans, però, comencem pel titular. Ràdio Estel ha pogut entrevistar en exclusiva el cardenal txec Michael Czerny. És el prefecte interí del dicasteri pel servei del desenvolupament humà integral de la Santa Seu, que s'ha traslladat a Ucraïna en els últims dies. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, en una entrevista en exclusiva, Czerny ha explicat que la visita ha estat pensada i realitzada exclusivament per desig del papa perquè arribi, diu, la seva crida de pau a tots els que hi pateixen.
Centenars de refugiats ucraïnesos ja han acudit avui al centre instal·lat a la Fira de Barcelona en el seu primer dia de funcionament.
I al matí s'han viscut moments de confusió i cua, ja que no s'havia comunicat que només s'atendrien aquells casos sense allotjament.
Després de 3 dies de vaga al sector educatiu i d'una creixent pressió, el departament segueix reculant.
I ho fa amb un dels punts més controvertits del nou currículum i, per tant, mantindrà el concepte de no assolit per aquells alumnes que hagin suspès.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça jugarà el pas de les semifinals de l'Europa League contra el Frankfurt, l'equip que ha eliminat el Betis.
L'anada jugarà a Alemanya el proper 7 d'abril i la tornada serà al Camp Nou el dia 14. En cas de passar aquesta eliminatòria, els blaugranes s'enfrontaran al guanyador del duel entre el West Ham i l'Olympique de Lió.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, mirem com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua dominat aquestes últimes hores per la inestabilitat i tenim una mica de tot, perquè estones ens plou una mica, estones tenim obertura de clarianes i continuarà així també de cara a aquesta tarda i als propers dies. Per tant, una tarda marcada sobretot pels núvols arreu del país, però també per alguna ullada de sol a punt sobretot de la Catalunya interior. De tota manera, ens en podem refiar ben poc d'aquestes clarianes, perquè duraran ben poca estona. I també, a la vegada, els núvols que tenim en qualsevol moment ens poden deixar escapar algun plogim de caràcter feble. Les temperatures sense canvis importants. De cara demà dissabte hi haurà una mica més de clarianes cap a l'interior, però serà un dia també amb força núvols arreu del país. I diumenge els núvols seran més importants, afectaran sobretot i amb més pluges comarques de Girona, nord de Barcelona i també Pirineu i comarques del sud del país. Es mantindrà el temporal marítim encara amb onades de més de 2 metres d'alçada al llarg de tota la costa. I entre avui i demà pot bufar encara una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus.
Ràdio Estel ha pogut entrevistar el cardenal txec Michael Czerny en exclusiva. És el prefecte interí del dicasteri pel servei del desenvolupament humà integral de la Santa Seu, que s'ha traslladat a Ucraïna en els últims dies. En una entrevista a Ràdio Estel, Czerny ha explicat que la visita ha estat pensada i realitzada exclusivament pel desig del papa perquè arribi la seva crida a la pau a tots els qui la pateixen.
Sí, el purpurat que ha estat aquests dies a la zona de conflicte ha explicat a Ràdio Estel que s'ha traslladat i ha traslladat en aquest país la disponibilitat del papa i de l'Església per a fer qualsevol cosa per la pau.
La Iglesia está dispuesta a hacer todo, todo y todo posible para la invasión y para llegar a un acuerdo, un arreglo, ¿no? Y esta disposición yo vi reflejada en la Iglesia local. Entonces hay una coherencia, comienza con el Santo Padre, termina en la parroquia, más puede decir, perdida en el campo.
I sobre els rostres que ha trobat a Ucraïna, Czerny ha destacat el fet que les persones que pateixen la guerra, diu, estan vives però han perdut la vida, cosa que genera, diu, un impacte més fort que no pas veure els bombardejos en una pantalla. El cardenal Czerny també ha explicat que els sacerdots ucraïnesos que viuen en petits pobles a prop de la frontera amb fills petits, perquè molts estan casats, es queden al país per oferir el seu servei pastoral, cosa que impacta molt perquè es tracta d'un acte molt generós i humà, ha dit.
L'entrevista completa la podreu escoltar avui mateix a partir de les 8 al programa Camins de Ràdio Estel. Centenars de refugiats ucraïnesos ja han acudit avui al centre instal·lat a la Fira de Barcelona en el seu primer dia de funcionament. Al matí s'han viscut moments de confusió i cues, ja que no s'havia comunicat que només s'atendrien aquells casos sense allotjament. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El nou gran centre d'atenció als refugiats ucraïnesos a Catalunya ha obert avui a mig gas. Avui només atenen casos urgents i sense lloc on dormir. La resta els han emplaçat a trucar un telèfon per demanar cita, un número de telèfon, però que no estarà operatiu fins demà. Com és el cas de la Irina, ella porta 10 anys a Catalunya, però té d'acollida part de la seva família. Li han explicat que, en el seu cas, ha de demanar cita prèvia.
Todos los pasos que he hecho, de momento no me han servido para nada. Aquí, por lo menos, ya me han dado información, me han asegurado que yo puedo llamar, pedir cita y van a hacer que se puede arreglar lo que quiero yo.
Des del recinte firal de Montjuïc, els refugiats podran tramitar els permisos de residència i treball en poc temps. Per això, molts refugiats i també persones que els tenen acollits hi han anat per demanar informació, com en Pau. Ho hem parlat amb ell i ens ha explicat que ha vingut perquè creia que la gestió seria molt més ràpida per a la família que té acollida des de dimarts.
Em va semblar que el procés aquí podia ser més aviat centralitzat, segons havia llegit, perquè, per contra, si ho volia fer tot pas a pas, jo havia d'anar a l'oficina d'atenció al ciutadà del meu poble, empadronar-los, després anar al CAP, treure'ls la targeta sanitària... Era com molts passos, em va semblar entendre que aquí es podien solucionar d'una sola vegada. No tenim massa informació, però veurem què en surt.
El centre estarà obert durant el dia i 24 hores per atendre només aquells casos d'emergència.
Gràcies, Sílvia. I segons la secretària d'Igualtats de la Generalitat, Mireia Mata, el fet que l'Estat ara hagi decidit centralitzar el procés d'acollida està fent que ralentitzi la feina, ja que Catalunya ja havia engegat un procés d'acollida.
Sí, va dir en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El govern de Catalunya ens vam posar en marxa ràpidament, vam començar a fer doncs, un registre a partir dels ens locals de la ciutadania que estava arribant i avui, 15 dies després, l'Estat espanyol comença a fer això, no? Ens ha passat el mateix amb el tema dels habitatges. Aquesta setmana ens hem assabentat, l'Estat espanyol ens ha dit que ells també volen fer aquesta cosa.
La secretària d'Igualtats del govern ha afegit que ara toca encaixar peces i veure com es coordina aquesta acollida de refugiats que destaca que el procés és força lent i s'hauria d'agilitzar.
Fa poca estona també hem sabut que han aterrat a Barcelona els primers 16 infants malalts de càncer provenents d'Ucraïna.
I els atendran als hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i Sant Pau. Fa una setmana, de fet, van aterrar 25 nens i nenes, en aquest cas, a la ciutat de Madrid.
I precisament parlant de l'acolliment de menors refugiats, aquesta setmana la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, feia aquest advertiment.
El seu xoc emocional és molt gran i, per tant, hem de tenir molta cura a l'hora de voler-los acollir perquè el xoc cultural pot ser molt gran, les dificultats de l'idioma, i, per tant, és important. Hem de vigilar molt com fem aquests acolliments.
Cervera alertava de la necessitat de meditar la decisió de convertir-se en família d'acollida després que les sol·licituds a Catalunya s'hagin disparat.
I avui la titular del departament ha agraït la predisposició d'aquestes 10.000 famílies a acollir menors i ha assegurat que a tots se'ls donarà una resposta, tot i que actualment hi ha prou famílies acollidores. El departament vol tenir preparat el dispositiu per si més endavant en fan falta més. Cervera demana que abans d'acollir, de decidir si s'acull o no, les famílies facin una reflexió prèvia de si podran assumir aquest paper.
Glòria García, membre de la Junta de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com valoreu vosaltres el fet que ara hi hagi tantes famílies disposades a acollir? Us ha sorprès?
Bé, ens sorprèn relativament. Em sembla que això ens dona una imatge del tipus de societat que tenim, no? De la societat catalana, que és molt col·laboradora quan hi ha problemes, on veiem coses que són injustes, però també és veritat que potser tota aquesta societat s'està oblidant que a Catalunya hi ha 6.000 nens en centre, que sí que és veritat que no han patit una guerra, però també és veritat que podrien tenir una família i per aquests no en trobem tantes famílies disposades a acollir.
Clar, també una de les coses que la consellera de Drets Socials aquesta setmana deia era que estan molt contents que hi hagi tantes famílies que volen acollir, però que és molt important que abans d'acollir les famílies meditessin bé aquesta decisió. Què és el que han de tenir en compte les famílies que s'ho plantegen?
Jo crec que el primer que han de tenir en compte les famílies que s'ho plantegen és que realment és una situació molt incerta, que no sabem quant de temps estaran. És possible, i tant de bo si sí que estiguin portat poc temps, però si estem de parlant de nens que no tenen un adult de referència, és possible que es quedessin molt de temps a casa nostra. I això s'ha de tenir en compte, perquè potser no és tan transitori com nosaltres considerem que hauria de ser, no? Això, de l'edat dels nens, després les condicions a les que vindran, no hem d'oblidar que són nens que venen d'un conflicte armat, o sigui que tindran una seva, porten una motxilla bastant grossa i s'ha d'estar força preparat per poder-los acompanyar amb el dol que estan patint.
I un cop la família es decideix acollir i s'accepta, no? No sé quins són els consells bàsics que els hi doneu, per exemple, els primers dies, no?, que tenen aquest menor acollit, una mica com gestionar-ho.
És que estem barrejant temes. O sigui, quan es fa un acolliment normal a Catalunya, el temps que passa entre que la família coneix el nen i després el temps que passa fins que el nen es va a casa seva, és un temps de potser setmanes. Es fa un acoplament en condicions per veure que realment el nen està bé amb aquesta família i també que la família s'acobla bé al nen. Això, els acolliments que puguin arribar, no sabem realment, seran força express i no, nosaltres no tenim experiència en aquesta classe d'acolliment.
Clar, perquè entenc que sense aquesta adaptació, no?, tant de la família amb el menor com del menor també de conèixer la família, suposo que és més complicat, no?
Sí, deu ser més complicat, però ja et dic que no tenim experiència, que no ens havíem trobat en una situació així encara. O sigui que no sabria dir-te com actuar en aquests casos.
Més enllà de tots aquests menors que estan arribant aquests dies fugint de la guerra, tu deies ara al principi de l'entrevista que hi ha 6.000 nens a Catalunya que també necessiten ser acollits. Hi ha un problema de que falten famílies acollidores?
Sí, totalment. Hi ha un problema que falten famílies acollidores. L'acolliment és una figura molt desconeguda i quan es tracta d'acolliments per fer a Catalunya sembla que tots són problemes, no? Sobretot si són nens més grans. Doncs que com estaran, que ja estan al centre, que quina motxilla portaran, que si ens podem fer càrrec, o sigui, tot això és com molt problemàtic i malgrat això sí que per nens ucranians doncs estem disposats a fer el que faci falta, no? Hem de comptar, que ja ho va dir la consellera també, que els nens que arribaran tampoc seran un nen petit d'un any roset i moníssim que li manca una família, que més probable és que arribin nens que siguin una mica més grans, entre 7 i 14 anys, i d'aquests te n'asseguro que els centres n'estan plens.
Ja per acabar, si una família no ens està escoltant i vol acollir, no em refereixo tant als nens que arriben a Ucraïna, sinó a aquests 6.000 nens que ens dius que necessiten una família que els aculli, què han de fer les famílies?
Doncs s'han d'adreçar a l'ICA, que és l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, i allà, o anar directament a les ICIFs, que són les institucions col·laborades a la integració familiar, on se'ls farà la valoració per veure si realment són famílies idònies per ser acollidores, i a partir d'aquí s'inicia un procés de validació per arribar a ser família acollidora. O sigui, crec que la reflexió que hauríem de fer és que si som capaços de tenir aquesta solidaritat també dels nens que venen d'Ucraïna, que entenem el problema que estan patint, sortint d'una guerra, etcètera, hauríem de ser capaços de poder fer el mateix pels nens que són del nostre país.
Totalment. Doncs Glòria García, membre de la Junta de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
I mentrestant, a Ucraïna, aquest divendres els atacs russos s'han concentrat a Lviv, a la ciutat de 70 quilòmetres de Polònia, que s'ha convertit en la principal porta de sortida dels ciutadans que fugen de la guerra. Els projectils russos han impactat en l'àrea de l'aeroport comercial de la ciutat, una infraestructura civil.
Sí, de fet, es tracta del primer bombardeig que hi ha a l'oest del país des que es va iniciar la guerra i el primer objectiu no militar. L'alcalde de la ciutat ha confirmat que hi ha diversos edificis destruïts, però que per ara no es té constància de més víctimes mortals. Mentrestant, les tropes russes continuen sense aconseguir encerclar tota la capital ucraïnesa de Kiev, ni tampoc avançar en el front sud a la ciutat de Mykolaiv.
Sobre el bombardeig que hi va haver dimecres en un teatre a la ciutat de Mariupol, al sud-est del país, les autoritats ucraïneses han informat que s'han rescatat entre les runes a 130 persones.
I l'ONU ja ha alertat que en aquesta població s'estan acabant les reserves d'aigua i de menjar, i també avisen que pràcticament no s'ha permès l'entrada d'ajuda humanitària en aquesta ciutat costanera.
En aquest sentit, l'ACNUR alerta que el bombardeig a Lviv podria provocar una nova onada de refugiats ucraïnesos cap a Polònia i també cap a altres països veïns.
I Lviv s'havia convertit en el refugi de moltes persones que havien viatjat cap a l'est del pas buscant una zona més segura i protegida. Avui el nombre de refugiats ucraïnesos supera ja els 3 milions de persones que fugen d'aquesta guerra. Més de 2 milions d'aquests refugiats es troben a Polònia, però el flux de refugiats en aquesta zona s'havia estabilitzat en els darrers dies.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana que hi hagi una resposta coordinada de tots els països de la Unió Europea davant la pujada de preu de l'energia que està provocant la guerra entre Ucraïna i Rússia. Ho ha dit en una compareixença des d'Itàlia amb el primer ministre italià, Mario Draghi, el president del govern portuguès, Antonio Costa, i també el primer ministre de Grècia.
Sánchez ha demanat que no hi hagi 27 respostes diferents, sinó que entre tots s'acordi un xoc de mesures conjunt.
Lo que no puede ser es que las consecuencias de la guerra, que se traducen en un incremento también importante, una volatilidad insoportable de los precios de la energía y del gas, sea respondida de 27 maneras distintas en función de cuál sea el Estado miembro.
Sánchez ho ha anunciat després que fa uns dies també digués que la Moncloa treballa en un pla independent d'Europa per si no s'aconsegueix arribar a aquesta resposta unitària.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després de 3 dies de vaga al sector educatiu i d'una creixent pressió, el departament recula, fa marxa enrere en un dels punts controvertits del nou currículum i mantindrà el concepte de no assolit per a aquells alumnes que hagin suspès. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Educació volia deixar enrere el concepte de no assolit i canviar-lo per en procés d'assoliment. Finalment, però, ho mantindrà com estava perquè considera que és més senzill per a les famílies entendre els conceptes tal i com estaven abans. El director general d'Innovació, Joan Cuevas, explica també que un dels canvis que finalment hi haurà seran les hores de religió a primària.
On es redueix una mica és a primària, seguint aquesta lògica de reduir-ho proporcionalment per possibilitar les hores de gestió autònoma. A l'ESO es queda igual. Es queda igual perquè la LOMLOE ens obliga a que hi hagi religió a tots els cursos i com a mínim hi ha d'haver una hora a cada curs.
A més, els instituts disposaran de 4 hores setmanals de gestió autònoma, 2 menys les previstes inicialment. Això suposarà que augmenti les hores dedicades a música, plàstica i tecnologia i, en canvi, baixi les de català i castellà.
Gràcies, Judit. I avui també és el 5è dia de vaga de transportistes en contra de l'elevat preu del carburant amb un seguiment desigual arreu del territori. Una aturada de transportistes que aquesta setmana ha provocat un descens d'entrada de fruita i peix a Mercabarna.
El mercat de majoristes en concret ha notat un descens aproximat del 20% de l'entrada de fruita i d'un 38% de peix. Altres productes més afectats són els que venen del sud de l'estat, com la maduixa o de Galícia, el muscle.
Tot i que el seguiment de l'aturada de Catalunya està sent irregular, els transportistes catalans alerten que si no es rebaixen els preus aviat, és possible que hi hagi més adhesions a la vaga.
Carles Folqui, secretari general de l'Associació de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya, ha apuntat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que si el govern espanyol no avança la data de la baixada d'impostos als carburants proposada pel proper 29 de març, és a dir, d'aquí 10 dies, és possible que les associacions de transportistes que ara per ara no s'han adherit a l'aturada s'hi adhereixin. Una situació, segons les mateixes paraules de Folqui, no desitjable pels problemes de desabastiment que comportaria.
En el caso de Cataluña, si el paro se mantiene en los términos que se está manteniendo ahora de movilización de profesionales y autónomos, yo creo que problemas de abastecimiento será difícil. El tema está en el momento que nos sumásemos todas las asociaciones que estamos en el Comité Nacional de Transporte, evidentemente eso sería una situación límite.
Folqui ha reiterat que el sector de transport està en una situació límit, que ara el surt més car treballar que estar-se a casa degut al preu del carburant. A més, ha exposat que els transportistes es troben en una situació excepcional i, per tant, es necessiten solucions, diu, excepcionals.
I en política aquest migdia hem conegut que Junts per Catalunya demana que s'allargui 2 dies més el termini per poder presentar esmenes a la comissió que el Parlament... investigui els abusos dins de l'Església.
Sí, els juntaires demanen tenir més temps per acabar de valorar la proposta que van presentar conjuntament Esquerra, els Comuns i la CUP. En concret, el partit vol 2 dies hàbils més de pròrroga i que el termini acabi el 28 de març i no pas aquest 25.
L'alcaldessa de Sant Cugat haurà de pagar 500 euros setmanals fins que no retiri tots els llaços grocs que hi ha a l'Ajuntament.
Un jutjat ha condemnat Mireia Ingla per incomplir la sentència del Tribunal Superior de Justícia que l'obliga a retirar la pancarta de suport als represaliats polítics i els llaços grocs a la façana de l'Ajuntament. La denúncia i el material gràfic amb els quals s'ha basat el jutge han estat presentats pel grup polític Ciutadans.
A Sabadell, els Mossos d'Esquadra tanquen un local on feien baralles de galls i detenen 8 persones. Els agents els acusen d'un delicte de maltractament d'animals d'un domèstics en un espectacle no autoritzat.
Tots els denunciats són homes, entre ells hi ha l'organitzador de les baralles que feia d'àrbitre. Els policies van localitzar 12 galls i van trobar un reglament, un llibre d'apostes i altres estris. La baralla de galls intervinguda el passat dimecres va congregar força gent a una zona del camí del Pla de Raona de Sabadell.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I avui, ja ho sabeu, Rosalía ha tret l'esperadíssim Motomami.
No m'has olvidado, ya no te quiero como antes. Me rompiste pero solo en parte, quedaba tu clave para pensarte. Pero de olvidarte yo ya hice un arte.
Aquest Candy que escoltem és una de les 16 cançons que formen part del tercer àlbum de la catalana.
Motomami s'ha presentat aquesta nit a través de TikTok i ja ha rebut les 5 estrelles atorgades per la revista Rolling Stone. Pel que fa a les cançons, en els últims dies ja havíem pogut escoltar avançaments com Entai o Chicken Teriyaki i des d'avui ja es poden escoltar tots els temes, entre els quals hi ha cançons com Bizcochito o Janis.
I acabem amb els esports. Carla, avui s'ha celebrat el sorteig dels quarts de l'Europa League. El Barça s'haurà de jugar el pas de les semifinals contra l'Eintracht de Frankfurt.
L'equip alemany va eliminar el Betis de la competició a l'últim minut de la pròrroga. El partit d'anada serà a Alemanya el proper 7 d'abril i la tornada jugarà al Camp Nou el dia 14 en cas de passar aquesta eliminatòria. Els blaugranes s'enfrontaran al guanyador del duel entre el West Ham anglès i l'Olympique de Lió. Els altres emparellaments són el Leipzig amb l'Atalanta i el Braga amb els Rangers. També avui s'han conegut els partits de quarts de la Champions League. El Real Madrid buscarà el bitllet a les semifinals contra el Chelsea. L'Atlètic de Madrid es trobarà amb el Manchester City de Guardiola i el Villarreal, que va guanyar ahir. A la Juventus s'enfrontarà al Bayern de Múnich.
Un Barça que aquest diumenge juga el clàssic contra el Real Madrid al Bernabéu, un partit important per retallar distàncies amb el líder.
Un Madrid que està actualment a 15 punts dels blaugranes. Els dos equips encadenen bones dinàmiques i es troben en molt bon moment. Tot i els resultats, el tècnic blaugrana assegurava, després de passar l'eliminatòria a la Lliga Europa, que el de diumenge serà un partit molt complicat.
Quizá llegamos en un muy buen momento al clásico, pero no significa nada. Al final, bueno, las he vivido todos los colores. Hemos llegado muy mal y al final se ha ganado. Hemos llegado muy bien y nos han ganado. Domingo será otra historia. Será muy difícil, será complicado.
Els blaugranes no podran comptar amb Serginho Dest, que fa pocs minuts s'ha conegut que té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i, per tant, serà baixa. Tampoc se sap si podrà jugar Piqué, que és dubte després d'acabar amb molèsties al partit contra el Galatasaray. Per part dels blancs, Benzema segueix amb molèsties i no és segur tampoc que pugui jugar.
També diumenge l'Espanyol s'enfronta al Mallorca, un partit important per sumar punts i escalar posicions a la classificació.
Els blanquiblaus intentaran tornar al camí de la victòria després d'empatar contra el Llevant en l'última jornada. El defensa Òscar Gil assegurava que sumar aquests 3 punts és molt important per l'equip.
Es un partido más, ¿no? Donde queremos sumar los 3 puntos. Sería un partido importante porque nos acercaría a nuestro primer objetivo, ¿no? Y bueno, más allá de eso no miramos.
La Lliga arrenca avui amb l'Atlètic Club Getafe, que juga a les 9 del vespre.
I a segona divisió, el Girona s'enfronta demà dissabte a l'Eivissa, on intentarà guanyar per mantenir-se a la zona de play-off per ascendir a primera.
Els gironins són sisens a la classificació i no es poden permetre baixar més llocs en aquesta classificació. Michel és conscient que no poden fallar, però ha assegurat que no serà un partit fàcil.
En los últims partits són l'equip més goleador. L'equip que més roba en camp rival. Segon equip amb més possessió. Partit molt difícil, molt difícil, i hem de fer un gran partit per guanyar.
El partit es jugarà demà a Montilivi a les 9 del vespre.
I en bàsquet, el Barça s'enfronta aquest vespre a l'Estrella Roja de Belgrat en una nova jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes a les 9 del vespre intentaran defensar el lideratge a Europa contra una Estrella Roja que ha guanyat 5 dels darrers 6 partits, tot i la victòria de dimecres contra el Baskonia a la Lliga. Jessica Vicius sap que serà un partit molt diferent i no es vol confiar.
Es un equipo que, bueno, está muy bien en defensa, es un equipo muy físico, es un equipo que presiona los exteriores mucho, y en algunos momentos no vamos a poder sacar tiros como hemos hecho ayer, ¿no? Yo creo que habrá que sufrir, habrá que dar más contacto, recibir más contacto.
En l'últim partit d'Eurolliga, els blaugranes van caure davant el Kaunas. Pel que fa al rival, arribarà amb moltes ganes, ja que s'està jugant l'accés als play-offs.
En tenis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz es trobaran en el duel per aconseguir el billet a la final del torneig d'Indian Wells.
Partit d'alt voltatge entre un veterà i una jove promesa com és Carlos Alcaraz, de només 18 anys. El mallorquí va guanyar Nick Kyrgios en un duel molt treballat i Alcaraz ha superat aquesta passada matinada Cameron Norrie amb 2-0. Pel que fa al quadre femení, Paula Badosa també buscarà el camí cap a la final. S'enfrontarà aquesta propera matinada a 3:45 a Maria Sakkari, que és la número 6 del rànquing mundial en aquestes semifinals del torneig. Badosa, que juntament amb Garbiñe Muguruza, Sara Sorribas, Núria Parrizas i Rebeca Masarova s'enfrontaran als Països Baixos a la fase classificatòria de la Copa Billie Jean King, que jugarà els propers 15 i 16 d'abril.
En motor, a la Fórmula 1, avui han començat els entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrain.
Pierre Gasly d'Alfa Tauri ha estat el més ràpid en els primers entrenaments davant els Ferrari de Charles Leclerc i Carlos Sainz. Pel que fa a la MotoGP, també hi ha gran premi aquest cap de setmana. Fabio Quartararo ha estat el més ràpid en la sessió de lliures d'aquest gran premi d'Indonèsia. El català Marc Márquez, que ha quedat tercer en la primera sessió, ha acabat per terra, però tot i no s'ha fet res i es troba en bon estat.
En atletisme, Delme Cal s'ha classificat per la final de 3.000 al Mundial d'Atletisme de Belgrat.
Tot i patir en els metres finals, Mekal ha aconseguit el quart lloc a la segona sèrie i, per tant, serà la final del Mundial. Qui no s'ha classificat però ha estat la barcelonina Sara Gallego, la campiona d'Espanya de 400 llisos. No s'ha classificat per aquesta semifinal, que ha quedat eliminada a la quarta sèrie amb un registre de 53-13. Encara li queda pendent, però, la prova de relleus que es disputarà diumenge al vespre.
I acabem amb futbol sala, perquè ja es coneix on es disputarà la Final Four de la Copa del Rei. Serà a Jaén.
De fet, serà al pavelló l'Olivo Arena, que acollirà aquesta Final Four, que se celebrarà entre el 13 i 15 de maig, una final a 4 que disputarà l'Indústria Santa Coloma pel títol. Competirà contra el Jaén Paraíso Interior, que serà l'anfitrió, el Viña, el Balí Valdepeñas i el Bisóquer Humà d'Antequera, que és de segona divisió.
Avui fa 44 anys que els Vigis arribaven al número 1 de la llista Billboard amb aquest Night Fever, al top 10. També hi havia temes com How Deep Is Your Love o Stayin' Alive, i totes formaven part de la banda sonora de la conegudíssima Fiebre del Sábado Noche. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel, i també aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving values forward.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Radioestel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.